David Casablanques, bon dia.
Hola, bon dia.
Amb en David Casablanques comencem ara mateix la Volta al Món. La Volta al Món amb els ulls dels nostres corresponsals. Centre Oftalmològic Barraquer t'ofereix aquest espai. Avui a la Volta al Món parlem de diaris, de premsa, perquè la premsa escrita ens ajuda moltíssim a entendre la realitat sociològica i també, evidentment, la política d'un país. Per on comencem, David?
Doncs mira, comencem per Alemanya, on, igual que passa en altres països com el Regne Unit, hi ha una premsa sensacionalista molt potent. Ens centrarem sobretot en dos diaris que s'editen a Berlín i que per entendre'n són aquests on a la contraportada surt sempre una dona ensenyant els pits. Uns diaris que conviuen amb les capçaleres considerades serioses.
Doncs, a més, avui estrenem corresponsal. Estrenem corresponsalia a Berlín. Emili Vinagre, bon dia, benvingut.
Hola, bon dia, gràcies.
Quins diaris són aquests i què ens pots explicar?
Doncs, com explicava el David, aquests dos diaris són els dos grans diaris sensacionalistes de Berlín, no premsa de Boulevard, com també s'anomena aquí a Alemanya. Tot i que també hi ha l'edició berlinesa del Bild, que és el diari sensacionalista alemany per excel·lència aquí a Berlín també, tant el BZ com el Berliner Courier, que són aquests dos diaris, gaudeixen d'una gran popularitat a la capital. Com a trets principals, podríem dir que tots dos diaris aposten clarament per la imatge, per les fotografies grans, amb presència habitual, per exemple, doncs, com deia el David, de dones seminues a la contraportada, també per titulars impactants, portades que cridin l'atenció, i sobretot jo diria que és la tria dels temes el que els caracteritza amb un gran pes dels successos de la premsa rosa i dels famosos en general. En quant a diferències entre tots dos diaris, a veure, el que s'ha d'explicar és que, per exemple, el Berliner Courier és un diari totalment identificat amb els ciutadans de l'antic Berlín Oriental, el Berlín de la República Democràtica d'Alemanya. Es calcula, perquè ens fem una idea, que al voltant d'un 80% dels seus lectors viuen en els barris de l'antic Berlín de l'Est. De fet, es va començar a editar l'any 49, coincidint amb la fundació de l'RDA, i la veritat és que per a molts dels berlinesos de l'Est, els coneguts com a Ossis, és una espècie de símbol, de signe d'identitat llegir aquest diari i no pas un altre. I pel que fa a l'altre diari, el BZ, és un diari que es publica el que en diríem l'antic Berlín Occidental, i és un diari molt més antic, amb més de 130 anys d'història, i així com el Courier tracta de forma recurrent temes relacionats amb l'RDA de manera bàsicament nostàlgica, doncs podríem dir que el BZ té una orientació més generalista, vaja, que no publicaria mai temes com, per exemple, una entrevista a un antic soldat de l'RDA que posa a la venda les seves medalles, o com ha fet aquests darrers dies el Courier, publica un calendari amb dones nues de l'antiga República Democràtica per commemorar els 20 anys de la caiguda del mur.
Escolta, Emili, i per situar-nos avui, quins són els principals temes dels diaris d'aquest matí?
Doncs mira, aquest matí, per exemple, el BZ destaca en portada la detenció d'un comissari de policia de Berlín, que la nit de Cap d'Any doncs, va disparar i va matar un lladre, presumptament en defensa pròpia. Doncs bé, el titular enorme en portada és "Policia deté policia". Aquest és el gran tema d'avui del BZ, que com és habitual també doncs, dedica una fotografia a la contraportada a una noia doncs, més aviat lleugera de roba, i també a l'entrega dels Globus d'Or, amb imatges de Kate Winslet i d'altres guanyadors. Informació internacional, per exemple, doncs molt poqueta. Avui només un titular, que és el règim de Teheran, el règim iranià, forma terroristes de Hamas. Només perquè ens fem una idea, avui li dediquen només una pàgina sencera, només, a un gos que fins ara es dedicava a rescatar a persones de sota la runa i que s'acaba de jubilar. I pel que fa al Courier, destacar només dues coses. El gran tema de portada és un especial de 8 pàgines amb consells per estalviar diners amb les compres a Berlín, i a la contraportada es fan ressò també d'unes declaracions on Tom Cruise parla de la seva darrera pel·lícula i diu que li agraden els uniformes nazis. Si, per exemple, mirem un altre diari d'avui, un altre diari berlinès com pot ser el Berliner Morgenpost, els temes doncs, no tenen res a veure. El conflicte del gas, el dèficit públic, un informe sobre l'estat de l'ensenyament a Berlín, vaja, de la nit al dia.
Afortunadament, també.
Afortunadament.
Escolta, Emili, quina explicació té l'èxit de la premsa sensacionalista alemanya?
Doncs la veritat és que, vist des de fora, és un fenomen força curiós, perquè a Alemanya, perquè ens fem una idea, el diari més venut, en diferència, és el Bild, que és l'exemple, doncs, podríem dir, paradigmàtic de premsa sensacionalista, i té al voltant d'uns 12 milions de lectors diaris, que es diu ràpidament. Per què aquest pes de la premsa sensacionalista alemanya? Doncs jo diria que va lligat al pes de la premsa en general, és a dir, Alemanya com la majoria de països del centre i nord d'Europa, és un país de tradició lectora i on els mitjans audiovisuals no han tingut fins ara un pes tan gran com pot ser els països de la Mediterrània. I dintre d'aquest pes de la premsa escrita, cert tipus de continguts s'han trobat aquí, com pot ser també a la Gran Bretanya, com dèieu, el seu espai, en lloc de fer-ho, per exemple, a la televisió, igual que, per exemple, a l'Estat espanyol. Els diaris esportius són els més venuts, doncs aquí ho és un diari sensacionalista, cosa que no treu que el pes de la premsa seriosa sigui també molt i molt gran. De fet, un fenomen habitual és comprar un diari de cada, és a dir, un diari amb els temes potents del dia, d'informació política, econòmica, internacional, i un altre diari amb informació més lleugera i també, per què no dir-ho, més propera a la gent. Jo compararia la gent que a Catalunya, per exemple, compra un diari d'informació general i un diari d'informació esportiva.
Qui també coneix, i molt bé, la realitat de la premsa alemanya de què parlem avui és el predecessor de l'Emili Vinagre, la corresponsalia de Berlín, o sigui, l'Oriol Serra, que ara és a Brussel·les. Oriol, bon dia.
Hola, bon dia, Neus.
I tu què ens pots dir dels diaris alemanys, Oriol?
Bé, per afegir alguna cosa al que ha dit l'Emili, estic totalment d'acord amb ell, que hi ha molta tradició lectora a Alemanya. Jo destacaria sobretot la importància que tenen els diaris locals alemanys. És un país on cada ciutat té el seu diari propi, uns diaris que no tenen por de competir amb els grans diaris, són edicions locals, però amb informació internacional molt important. A Berlín mateix teniu el Tagesspiegel o el Berliner Morgenpost, Emili, que són dos diaris que són de referència, que també es consulten a la resta del país. I després hi ha un diari molt curiós, que és un diari que és a l'esquerra de l'esquerra, que és el TAZ, el Tageszeitung, que és un diari al qual sempre se li ha de fer una ullada, perquè és un diari que es fa ressò, com dèiem, de les coses que estan a l'esquerra de l'esquerra. Això vol dir els conflictes socials, el que preocupa a la gent del carrer, a la pobresa creixent a Berlín. És un país amb una tradició lectora molt potent. I una altra cosa que potser afegiria és el preu d'aquests diaris sensacionalistes, perquè el compres al supermercat, al Bild, per 50 cèntims.
Barat, no? 50 cèntims?
Sí, sí, força barat.
Alguna cosa més, Emili?
Doncs res, que val la pena. La veritat és que comprar un diari de cada, penso. Fer-se ressò d'una mica dels temes del dia potents que tothom pot llegir o pot sentir per la ràdio o veure per la televisió, i també temes més curiosos, també.
Emili, gràcies, que vagi bé, bon dia.
Bon dia.
Parlem ara dels diaris belgues amb l'Oriol. D'entrada, Oriol, suposo dues llengües en els diaris també.
Dues i fins i tot tres, Neus, perquè a més del francès i del flamenc també tenim l'alemany, i és que no estem gaire lluny d'Alemanya, eh? Sabeu que som veïns dels nostres amics alemanys.
Esteu al mig de tot.
Estem al mig de tot. De fet, jo crec que ens van triar aquí per això, no? Perquè Bèlgica és jo diria que un lloc de trànsit entre la cultura francòfona, la cultura alemanya i, si m'apureu, la cultura neerlandesa també, no? I tenim una minoria, que és la minoria alemanya de la regió d'Eupen, això és tocant el Rin Palatinat, i és una minoria reconeguda, un idioma, per tant, oficial, l'alemany, i ells també tenen els seus mitjans de comunicació. No en tenen gaires, però en tenen. Per exemple, tenen un diari que es diu Grenz Echo Eupen, que vol dir el ressò de la frontera d'Eupen, un diari que és el més llegit entre la minoria alemanya d'aquest país, i fins i tot tenen emissores de ràdio pròpies, però vaja, això seria un altre capítol. I després, entrant en el que són les dues grans comunitats lingüístiques d'aquest país, la neerlandòfona i la francòfona, podríem començar repassant els diaris flamencs, per exemple. El Het Nieuwsblad, que és un diari editat aquí a Brussel·les, és regional, molt populista, en cap cas s'assemblaria al Bild-Zeitung alemany, perquè, per exemple, aquí no hi ha dones despullades ni a la portada ni a la contraportada, però és un diari de format reduït, fàcil de llegir, com si fos una revista, això sí, en paper de diari, amb una tipografia molt gruixuda, tot color, i amb una qualitat que, això sí, no és gaire bona, em refereixo a la qualitat d'impressió. Després tenim el De Morgen, que segurament us sona, és un diari de referència entre la premsa flamenca, un diari d'esquerres, el qual s'esmenta quan passa alguna cosa de rellevància internacional a Bèlgica. Després en tenim un que és molt conservador, que es diu Het Laatste de Nieuws, que tothom en parla molt malament, però que és el més venut a Flandes.
I
mira, és el que passa, eh? Que de vegades les coses no gaire bones són les més consumides, tot i que després ningú ho diu.
Sí, però més allò dels documentals de la 2.
Ah, això mateix. I la veritat és que aquest diari doncs, sembla el típic fulletó de propaganda d'un supermercat. Mig diari parla d'esports i l'altre mig parla d'ofertes d'última hora al supermercat de la cantonada.
No m'estranya que es vengui.
Sí, és pràctic per anar a fer la compra del dia. I finalment, The Standard, que és l'altre diari de referència flamenc, en aquest cas és un diari de tendència liberal, no catòlic. És molt important recordar doncs, que té columnistes, o la major part dels seus columnistes són professors de la Universitat Lliure de Brussel·les. És una universitat que té estrets lligams amb la comunitat maçona de Bèlgica. I atenció, perquè en aquest cas és el diari més car de Bèlgica, costa 1,20 euros, la resta costen 1 euro.
Que és el que està començant a costar la premsa escrita aquí.
Sí,
a...
també.
Escolta, Oriol, aquests dies, pel que sabem, la premsa belga va plena d'informació sobre la reina Fabiola, molt coneguda a la premsa del cor espanyola.
Doncs sí, la reina Fabiola, que apareix doncs, no només en els diaris flamencs que esmentàvem, sinó també els francòfons, com són L'Essoir, La Libre Belgique, La Capital, o fins i tot La Dernière Heure, que és un diari doncs, molt groc, es fa molt ressò d'aquesta operació de la reina Fabiola, que l'han operat de tiroides en una clínica de Liège, que es veu que està especialitzada, atenció, en operacions fetes amb hipnosi, és a dir, que van hipnotitzar la reina Fabiola per operar-la.
La van hipnotitzar?
La van hipnotitzar, tal com ho sentiu. I això, com us podeu imaginar, ha estat motiu de molta conya als mitjans de comunicació belgues, sobretot als flamencs, que els agrada moltíssim doncs, posar el dit a la ferida de la monarquia, perquè Flandes doncs, no té massa simpatia per la monarquia. I avui al matí doncs, a la ràdio sentíem doncs, reines Fabioles per tot arreu, evidentment falses reines Fabioles, que les hipnotitzaven als programes matinals i, clar, et despertaves de bon humor, tot s'ha de dir.
Mira, millor, sí. Sigui pel bon humor. Sí, sí. Breument, Oriol, perquè ja que parlem de la monarquia, aquestes últimes setmanes el rei Albert II precisament ha hagut d'intercedir per intentar solucionar l'enèsima crisi de govern a Bèlgica. Ara com estan les coses?
Doncs mira, ara tenim un nou primer ministre, de fet des del 27 de desembre passat, es diu Herman Van Rompuy, és un cristianodemòcrata de 61 anys, fins ara havia sigut president del Parlament belga i, com tu deies, Neus, té l'encàrrec del rei Albert II dels belgues, que no de Bèlgica, de mantenir una mica d'estabilitat al govern. En principi es deia que aquest govern aguantaria fins al 7 de juny, coincidint amb les eleccions europees, és a dir, que tindríem aquí unes dobles o triples eleccions, perquè també tindrem unes de regionals, però finalment sembla doncs, que els 5 partits que formen aquest govern, que són 5, atenció, per tant és un pentapartit, una cosa complicada, tenen ara doncs, l'objectiu d'esgotar la legislatura. Per tant, podríem pensar que Herman Van Rompuy aguantarà com a primer ministre belga fins al 2011. Però ja sabeu que és un país que sempre depara sorpreses pel que fa a la política i no podem descartar res.
Jo crec, Oriol, que això de rei dels belgues però no de Bèlgica, ho hem de tractar un dia en profunditat, eh?
Sí.
Jo crec que sí, jo crec que sí que valdria la pena de parlar amb uns i altres que ens diguin què en pensen, i aquest matís és molt important perquè aquí no tothom ho veu de la mateixa manera i la descendència de la monarquia belga també està en entredit. Es diu que el fill d'Albert II doncs, que no està massa per la labor, el futur és una incògnita pel que fa a la monarquia d'aquest país.
Doncs serà motiu d'una altra volta al món. Oriol Serra, gràcies, que vagi bé, bon dia a Brussel·les.
Adéu, bon dia.
David Casablanques, moltes gràcies per aquesta nova volta al món.
Fins demà. Març.
La miopia, l'hipermetropia i l'astigmatisme han deixat de ser un problema per milers de persones. En l'actualitat, pots gaudir de bona visió sense ulleres o lents de contacte quan et despertes, a l'oficina, quan practiques esport i o a la platja. No dubtis a sol·licitar una consulta informativa amb els facultatius del Centre d'Oftalmologia Barraquer, perquè, a més de tenir perícia i experiència contrastades, disposen sempre dels últims avenços oftalmològics en benefici del pacient.
És una recomanació del Centre d'Oftalmologia Barraquer, web barraquer.com.